Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Pues molt bon dia, són les 12 i 2 minutets, avui és divendres. Un divendres que tot el món té la vista posada al cel per aquesta possible dana, que, ojo, les previsions han canviat les últimes hores i tot apunta que finalment la dana que amenaçava en ruixats per al cap de setmana a la Comunitat Valenciana no arribarà al nostre territori fins dilluns de vesprada. Això ho han avançat a Emet en aquestes últimes hores, perquè Emet ens diu, molt pendents de la posició final, de moment, cap de setmana amb poca precipitació, però les últimes actualitzacions ens indiquen que les pluges agarrarien cos a partir de dilluns de vesprada, que aniran informant-nos. Míriam, molt bon dia.
Molt bon dia. No, m'alegre molt de que almenys mos deixi el cap de setmana lliure, no, la Dana?
Perquè, clar, el Centre de Coordinació d'Emergències informava que este dijous de matí, o sigui, el que era ahir, se mantenia activa l'alerta de risc per pluges i tempestes. Estava en nivell groc a l'interior de les províncies de València i Castelló. Bé, l'Agència Estatal de Meteorologia a la Comunitat Valenciana advertia que l'episodi de pluges es podria iniciar a partir d'avui a les 3 de la vesprà. És a dir, ha anat fent cabarrere i en les últimes hores ha dit que igual no mos cau l'aigua i que aguanta fins dilluns. No sé, vosaltres estarem ben pendents de lo que vaja passant, sobretot perquè ve el cap de setmana i tot el món tenim un plan o altre. Que difícil soc de callar, Míriam.
Ho farem directament.
A la una i mitja, així en la ciutat de Vila-real, tenim la recepció oficial a Sebastián Mora Bedri, medalla d'or de la ciutat i campió del món en puntuació en els mundials del ciclisme en pista en 2024. On serà? Pues serà en la sala de plens de l'Ajuntament de Vila-real. També, avui a les 6 i mitja, al Gran Casino, la segon fira d'agroecologia i sostenibilitat. Una fira que l'any passat, quan va començar, pues la gent no li va donar molta importància. I jo crec que a partir d'ara se consolidarà. M'han dit que se farà esta vesprà i demà en el Gran Casino i després passarà a la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la vesprà tindrem la gala Generant Valors de la Fundació Caixa Rural, serà en el restaurant, en el casino, a Cibais. En un ratet vindrà Sònia, la presidenta de la Caixa Rural, a parlar-nos sobre esta gala. I a les 8 de la nit tindrem a Pepe Villuela, sí, en Vila-real, sí, perquè tenim l'espectacle Encerrona i serà l'auditori músic Rafael Beltrán Moner. L'entrada...
Si no recordem mal, eren 5 euros i recordem que va el que recapten de fons i de més va destinada a causes benèfiques perquè, com sabem, Vila-real és un poble supersolidari.
I a tot això, Míriam, tenim el tema del dia, la renúncia de Íñigo Errejón a la política. Sí. Clar, avui se pronuncia tot el món. Entre ells, este matí s'ha pronunciat el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a una pregunta d'un periodista. Escoltem què anava a dir-nos.
Bueno, muy buenos días a todos.
Pues no, tinc que avançar-lo un poc, perquè si no ens tindríem que escoltar els 11 minuts i pico que ens parla. Jo crec, estic avançant-lo, a veure si comencem amb bon peu, perquè el que volem saber és, bueno, està parlant del tema del CICU i tot lo de més, és un tallebo que m'acaben d'enviar, no m'ha donat temps a tallar-lo, així que, bueno, entre altres coses, quan li pregunta per Íñigo Errejón.
Hoy se constituye la institucional, la técnica lleva trabajando ya tiempo ya. Bueno, yo creo que me he quedado tan atónito como mucha gente, ¿no? Por la sorpresa. Parece que para otros igual no era tan sorpresa. Parece que algunos lo sabían desde hacía tiempo. Esto nos lo tendrán que ir contando, ¿no? Pero, en fin, ya sabemos lo que nos decía Errejón con respecto al machismo. Ya sabemos lo que nos dicen sus socios de aquí de Compromís, o ya sabemos lo que nos dicen sus socios del PSOE. Al ritmo que ocurren estas cosas, y sabiendo que estamos hablando de personas que son superiores morales a los demás, gente que nos van a seguir dando lecciones de buen trato a las mujeres, a los demás, y en fin, desde de una humildad que entiendo que nosotros, pues como soy del PP, pues no estoy a la altura moral de ellos, y me imagino que dentro de poco pues me tocará pedir perdón a mí por ser del PP y por tanto de ser parte del patriarcado neoliberal que parece ser que es el culpable de todo. Así que me voy a ir preparando para que dentro de poco, por esto de Errejón, me acaben pidiendo responsabilidades a mí.
Bé, doncs així és com se pronunciava el president de la Generalitat, Carlos Mazón. I què s'ha dit? Bueno, doncs s'han dit coses com que l'Esquerra condona els presumptes abusos de Errejón i que el Partit Popular afirma que això se sabia i que es consentia. També una altra ho ha denunciat Errejón per assetjament sexual i la Policia Nacional investiga l'exportaveu de Sumar per 3 delictes d'índole sexuals. Això ho ha publicat El País, és a dir, ho ha publicat un periòdic, per tant, ell tindrà les fonts per a publicar-lo.
Jo tinc per ací també la denúncia completa que és la que es suposa que ha posat en marxa tot aquest procediment per a que Íñigo pues, acabara dimitint, i és una denúncia d'Elisa Muila, que és una actriu, per qui no la conega, i vaig a contar un poc el que posa en la denúncia, i és que ella acusa a Íñigo d'acoso sexual i explica que està en casa d'una amiga on van començar, n'hi havia una festa tal, i segur que ells dos anaven junts, però no sé si no especifica si com amics o el que siga, la festa, i ella va començar a ballar en un altre xic, lo qual se veu que, segons ella, igual li va provocar algun atac de cels o el que siga a Íñigo, que la va agafar i la va portar així com agafant-la, estirant-la per la força, durant un passadís d'uns 6 metres, fins que la va poder clavar dins d'una habitació de la casa, i una vegada en l'interior va tancar en pestillo la porta i va començar com a tocar-la per damunt de la roba i pues, li diria com frases lascives, com me pones i coses així. Això és el que posa en la denúncia.
També Cristina Fallarás va divulgar en el seu perfil d'Instagram un testimoni anònim que denunciava que va ser, sense nomenar-lo, un diputat a qui definia com un maltratador psicològic, un veritable psicòpata i un monstre. Diferents usuaris relacionen aquest testimoni amb les dirigents de Sumar i va començar a compartir altres relats. És a dir, realment, perquè clar, jo m'he posat a indagar això un poc i quan Íñigo Errejón presenta la seva denúncia, la seva renúncia, i sent comunicats com poques hores després de conèixer la seva dimissió, l'actriu Elisa Mulià, que és la que tu has parlat, va acusar directament al diputat de Sumar de presumpte acoso sexual. Però va ser després d'eixa dimissió. En fi, i després va ser quan Cristina Fallarás va fer també aquestes declaracions. Per això després el president de la Generalitat diu com que tot el món ho sabia i ningú ho denunciava. A mi m'ha sorprès, a muntó. Clar que sempre... A veure, quan ens agrada un artista, ens agrada l'artista i el paper que està representant.
O el que fa.
Clar, però una cosa és la persona, una altra cosa és el personatge. I Íñigo Errejón, en la seva renúncia, perquè a més si tot el món si vol accedir a ella, ho publica, no? en el seu compte X, ho publica. I ell el que diu, a més parla d'aquesta manera, parla de tras un ciclo político intenso y acelerado, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, entre una forma de vida liberal, y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más justo y más humano. La lucha ideológica es también una lucha por construir formas de vida y relaciones mejores, más cuidadosas, más solidarias y, por tanto, más libres. No se le puede decir a la gente que vote distinto de cómo se comporta en su vida cotidiana. En fin, per a mi tota una sorpresa lo de Íñigo Errejón. Per a mi ha sigut un polític que ens ha descobert coses com a polític. A més, jo a voltes he parlat en distints professionals que diuen, mira, jo és que quan me pose, no sé, un metge, la bata de metge, és que soc metge. Que a lo millor després, en la seva vida, pues no li passa. O un vendedor es posa darrere d'un mostrador i és vendedor. ¿Vale? O a nosaltres es posa un micro davant i com que no podem callar el que estem pensant en aquest moment. I, sin embargo, la teva vida quotidiana pots sentir la burrada més gran del món i no rebatre-la. ¿Vale? O sigui, en fi, ha fet un pas enrere. Si ha sigut ell com a persona, chapó, em pareix fabulós. Ell ha admitit que estava en tractament psicològic.
I... per l'addicció al sexe i a altres substàncies.
Sí, i me pareix fabulós. Si ha sigut perquè li han dit cuidao, perquè van a empezar a salir coses tuyas i el partit polític, si els polítics diuen a la calle, sea verdad o sea mentira, pues què vols dir? Pedria tot el que ha pogut i l'essència que ha pogut deixar en la gent que ha confiat en ell donant-li el vot. Ara, molt hàbil el senyor Mazón quan ha parlat de Compromís i del PSOE, perquè clar, en seguida el ventilador en marxa. En fi, pauseta de publicitat perquè tenim ahí a Sonia. Ensenyaron a andar, se
fue, las luces pálidas. ¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Ja està ací la Fira d'Onda 2024. Del 18 al 27 d'octubre, torna a la festa als carrers d'Onda. Vine a gaudir dels emocionants encierros amb bous de les millors ganaderies. Monteviejo, Torreestrella, Herederos de Salvador García Cebada i Laguna Janda. No et perdes els concerts en directe d'Anna Mena, Coque Maya o La Fumiga. I espectacles únics com circ, teatre i monòlegs per a tota la família. Amb la millor gastronomia i activitats per a grans i menuts, la Fira es viu al carrer. Consulta tota la programació en fira.onda.es, Ajuntament d'Onda.
Molt bon dia, estem avui en la nostra següent convidada que ja és Sonia Sánchez Bosquet, que és la presidenta de la Caixa Rural de Villarreal i la seva fundació. Bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, anem a parlar d'avui de la gala Generant Valors. Primer de tot, la tenim avui a les 7 de la vesprà, no? Contamos un poquet.
Sí, esta vesprada enguany hem canviat el format per a que siga algo més distendit, més informal. Se celebrarà a les 7 de la vesprada en el casino. Quan arriben tots els convidats hi haurà un fotocall i després a les 7 començarà ja el que és l'acte, que serà algo molt curtet i donarem a conèixer el premiat en la segona edició de la Gala Generant Valors, en ese premi que, com la gent sap, tot el que se recaudarà enguany en el calendari solidari 2025 anirà per a l'entitat guanyadora. És un calendari solidari, com bé he dit, i tota la recaudació anirà per, bueno, pues per la que, per l'entitat que esta vespre descobrirem, que ha sigut la, la guardonada.
I els assistents? A qui podrem, o qui pot anar? O...
A veure, és un acte dirigit a totes les entitats socials en les que solen col·laborar. Vindrà també la Corporació Municipal i els patronats, el patronat de fundació.
Per qui no sàpiga un poquet, m'encloco un poquet en celles, què se premia exactament? O sigui, és la gala, les entitats aquestes entenc que són benèfiques o alguna cosa així? O...
A veure, tots són entitats sense ànim de lucre.
Sí.
El que són les associacions poden dirigir-se als patrons de fundació i contar-los un projecte i que ells consideren que és mereixedor d'aquest premi. I després, entre tots els membres del patronat, se decidís enguany, pues, o l'any que ve, qui consideren que té que recibir ese premi de la Gala Generant Valors.
Vale. I entès bé, el premi és un calendari de 2025, no?
No, el premi no.
O sigui, és com...
El premi és la recaudació del... A veure, Fundació Caixa Rural tots els anys fa un calendari i ja fa anys que és solidari. Tot el que se recauda, perquè a veure, nosaltres no cobrem per el calendari, però sí que se dona un donatiu, i tot el que se recauda en ese donatiu va dirigit a l'entitat que és la guardonada en el Premi Generant Valors. Enguany se realitza, és la tercera edició, però en realitat és el segon any que se donarà aquest premi. L'any passat se va donar al projecte Vila Essència de la cooperativa del Col·legi Santa Maria. Enguany no puc dir-ho perquè se dirà esta vespre. Només ho sabrem els membres del patronat, però esta vespre se dirà...
Vale. I el de 2025, per exemple, de començar a recaudar fons, quan podem adquirir-lo ja?
A veure, a partir del dia 25 de novembre ja se podran anar en les oficines de Caixa Rural, podran arreplegar el calendari, i que és solidari, i crec que són 3 euros que se donen, i tota la recaudació anirà destinada a l'entitat beneficiària.
I, vale, el tema de l'event, en què està distribuït? Tenim una presentació, tenim un còctel, què tenim?
Sí, al principi pues, n'hi haurà, pues, parlaré jo com a presidenta, vindrà l'alcalde, i després parlarà pues, el president o presidenta de l'entitat beneficiària. I després ja tindrem música en directe, una compositora castellonense li diuen Dayan Sul, acompanyada d'un guitarrista, i després n'hi haurà un vi d'honor per a tots els assistents.
Sí, esta és la mateixa artista que va fer fa no res en la inauguració del monument este per a l'amor perinatal i neonatal.
Ah, sí,
va estar també Dayan Sul.
Ah,
això.
Sí? Pues
sí, sí, és que ja m'ho sonava per això.
Pues sí, que crec que és del Grau de Castelló i vindrà esta vespre.
I parlem finalment un poc del concert del piano del 8 de novembre, encara que el que podem destacar avui és la gala que tenim avui, repetisc, a les 7 de la vespre.
A les 7 de la vespre,
en el casino
de la Fundació, sí, però en el casino, no en el gran casino, sí. en el casino de Fundació Caixa Rural. I sí, com tu bé has dit, el dia 8 de novembre celebrarem el 40 aniversari del nostre piano player, que per nosaltres també serà un dia molt important, que gràcies a la Diputació de Castelló i a l'Ajuntament de Vila-real hem pogut restaurar el piano i farem un concert en homenatge a aquests 40 anys del piano que tenim en el Saló d'Actes de la nostra Fundació.
Se poden saber els artistes un poquet? O...
A veure, vindrà gent de rellevants així de la província i tocaran peces d'autors locals com de Rafael Beltrán o d'Enrique Jimeno, o provincials com Pepito García. I, bueno, pensé que serà un dia molt important.
Claro. No sé si t'agradaria destacar algo, jo només vull instigar a tot el món a que compri per al el següent calendari a partir del 25 de novembre per a recaptar fons per al següent any i bueno, destacar la importància de l'event d'avui, no? Un poc donar aquesta visibilitat a les col·laboracions i reforçar el vincle, entenc, entre la Fundació i aquestes associacions socials.
Sí, perquè nosaltres a les associacions les ajudem de moltes maneres. Igual les donem subvencions, que es deixem les nostres instal·lacions, que es donem merchandising, vull dir, ja no és només la subvenció. Nosaltres tenim moltes sales de formació, sales d'exposicions que molt les demanen i nosaltres la veritat és que de forma altruista les deixem i poden gaudir de, bueno, pues de molts espais que a lo millor seria impossible pues realitzar una exposició o fer una xerrada, moltíssimes coses.
I ja pues, per a finalitzar, si vols, tens espai per si vols destacar lo que siga l'event o algo que se t'ha quedat sense dir.
No, jo crec que pues és una forma d'agrair i de reconèixer tot el treball que fan aquestes associacions i el voluntariat, que és molt important, perquè sense tota aquesta gent que de forma altruista ajuda els demés, pues seria inviable que totes les entitats socials que tenim en Vila-real, que la veritat és que són moltíssimes, pues no podien portar a terme tot el treball que fan.
No, sí, ja ens ha quedat clar, bueno, a mi, des del temps que estic així, m'estic adonant que la nostra ciutat és una ciutat molt solidària i molt benèfica, i m'alegre
sí,
molt.
La veritat és que col·laborem en més d'un centenar d'associacions.
Para que veges. Pues moltes gràcies, Sonia Sánchez, per vindre a contar-nos un poquet esta gala i pues esperem que siga tot un èxit.
Gràcies a vosaltres, segur que sí. Moltíssimes gràcies. La frontera entre sempre o
de la mano de Adlingua Idiomas, la metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
Agricultor, podar y serrar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable, cuando más lo necesita. Batería, más tijera, más sierra profesional. Y probar antes de comprar. Porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol, 964-32-2041. Agromaestrat.
Oye, ¿estás en las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga! ¡Que estamos esperando! ¡Wow! ¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¡Ya están aquí! ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friends Box. Colecciónalos cada semana.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Llegan los Special Days Aquadis León Auto, con ofertas exclusivas y hasta 8.500 euros de descuento, solo del 23 al 25 de octubre. Tu nuevo coche te está esperando, no te lo pierdas. Nos encontrarás en Avenida Castillo y 75, Castellón. Onda avanza hacia un futuro más digital y sostenible. El Ayuntamiento ha creado un nuevo centro de procesamiento de datos gracias a una subvención de más de 240.000 euros para mejorar los servicios digitales municipales. Más rapidez, mayor seguridad y ahorro energético. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y las administraciones competentes.
Cansado, se pasa el día durmiendo, tendido junto al mago.
Y ahora tenemos así en la 92.2 de la frecuencia modulada en Radio Vilareal a José Benlloc Fernández, ell és el alcalde de Vilareal. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I també tenim a Martín Sánchez Gómez, ell és doctor en psicologia en la UGI i també professor en BIU, en la UOC, en UNIR. Porque será el coordinador de qué, señor alcalde?
Bueno, ell serà qui coordinarà ara els primers passos del que hem anunciat avui, que no és una ocurrència, és l'Escola Municipal de la Felicitat i el Benestar Emocional, serà en FEBE. Ja en el programa electoral ho duia fa any i mig, més d'any i mig, i a més ho he anunciat també en premsa en alguna ocasió de que estàvem treballant i a poc anirem explicant a la gent en què estàvem treballant. I per què ara? Pues bueno, jo vaig entendre que n'hi havia una sèrie de necessitats en la societat que eren en estos moments pues, tindre una prioritat també des de l'àmbit local en la salut mental i en la gestió del benestar emocional de la nostra societat. I abans de ficar en marxa aquesta il·lusió que tenia que veure també en la meva experiència durant anys i anys en el món privat, en l'empresa, en la gestió de recursos humans, també en un ajuntament com este, 13 anys, en uns 500 funcionaris, societat civil, és a dir, el dia a dia, en aquesta política de contacte permanent amb la ciutadania, on evidentment se te sinceren en la seva situació i tu també te pots sincerar en la que tens. I el que vaig decidir fa un any, abans de ficar-lo en marxa, va ser formar-me més, algo que és fonamental, per a que quan ho tirarem endavant, pues jo també poguera tindre ferramentes i poder coordinar i treballar conjuntament en l'equip que va ficar en marxa això, que és únic i que estic segur que serà un projecte de lideratge que va ajudar a muntar a tots els pobles i ciutats, pues vaig decidir fer aquest màster d'intel·ligència emocional i coaching de la UGI, que he acabat fa molt poquet, entregat ja al meu TFM, ja m'han ficat la nota, i una vegada hem acabat, i l'he fet sobre este projecte també, pues és quan hem arrencat este tema. I Martín era coordinador, és coordinador d'aquest màster d'intel·ligència emocional i coaching, junt al professor Edgar Bressó, de la Universitat Jaume I, del Departament de Psicologia. I sobretot una anècdota, però algo molt important, Martín va ser el premiat en la Fira Destaca 2016 com a jove investigador en un projecte que va presentar respecte a una aplicació informàtica que es diu Mate per a medir o el primer qüestionari en intel·ligència emocional. És a dir, estem parlant de serietat, estem parlant de ciència, estem parlant d'acadèmia i no d'una ocurrència o d'un màrqueting que pugui ser en qualsevol moment, perquè en tot això En tot això, cada vegada també n'hi ha molt de mercat i molt de fraude. I una de les funcions d'aquesta escola va ser lluitar des de lo públic, des d'un ajuntament també, per a ajudar a la gent a que no se l'enganye també en tot això.
Martín, si parlem d'intel·ligència emocional, tenim que parlar de persones en un perfil determinat o persones que arrastren un currículum determinat?
Buenos días. La inteligencia emocional es una capacidad que tenemos todos los seres humanos. La podemos desarrollar más o menos, tiene un componente genético, pero también tiene su parte adquirida. Al hablar de una habilidad, la desarrollamos igual que esa capacidad de tocar el piano, por ejemplo, o la guitarra, o jugar mejor al fútbol. Y una de las acciones que propone la Escuela de la Felicidad es ofrecer recursos y herramientas a la población, indudablemente de Villarreal, para que pueda mejorar dichas capacidades, que ya hemos visto que se relacionan de manera obvia y muy positiva con elementos de nuestra vida importantísimos, como la felicidad, como las ganas de ir a trabajar o como sencillamente pues nuestra productividad, que tanto afecta a la sociedad en el día de hoy.
Mire, y yo le digo esto, Martín, porque fíjese, yo me he hecho un currículum del alcalde. Usted sabe que han salido unas declaraciones de la renuncia de Íñigo Errejón, un político que tiene mucha trascendencia a nivel nacional, y si esto lo trasladamos a nivel autonómico, el alcalde de Villarreal ha tenido un recorrido. Fíjese, si yo hablo de José Beñoc Fernández, que es un abogado y político valencià, alcalde de Villarreal desde el 2011, que tiene 50 años, que fue diputado provincial, ha sido también diputado en las Cortes Valencianas y desde el 2003 fue concejal en el Ayuntamiento de Villarreal. Se presentó a candidato en el 2007 y perdió las elecciones delante de un PP, adquiriendo el PP la mayoría absoluta. Y es en el 2011 cuando es capaz de hacer una coalición con la izquierda y gobierna desde el 2011 hasta... Bueno, en el 2011 gobierna coalición, en 2015 consigue la mayoría absoluta, en el 2023 pierde la mayoría y en el 2024 consigue un pacto con un partido con el que había tenido sus más y sus menos durante la legislatura de él. Claro, y ahora nos plantea, o sea, claro, cuando un político ha llegado a tener tanta trascendencia que nos proponga una escuela municipal de la felicidad y el bienestar emocional, cuanto menos ha sido chocante. Yo le hablo desde mi punto de vista, porque me podía haber encontrado con una cosa como la de Íñigo Errejón, por ejemplo, ¿no? Porque después de tantos años hay mil momentos y mil cosas por las que una persona se puede sentir agotada.
Fíjate, Susana, es muy interesante lo que planteas. Al final, nosotros lo que observamos es que las personas, cuando sufren, cuando perciben necesidades en su entorno, lo que buscan son recursos para hacer frente a las demandas, ¿no?, que plantea el entorno, que son muchas actualmente. Por ello, el perfil que además sigue el tipo de alumno que tenemos, que es un alumno maduro, con muchas en el máster en inteligencia emocional que citábamos previamente, es un alumno con mucha responsabilidad. Hemos tenido directores de recursos humanos, médicos, jueces, alcaldes, y viene buscando precisamente esos recursos para no agotarse o para reducir ese agotamiento, que es precisamente conectando de nuevo con esa escuela de la felicidad, que quizás nos sorprenda, pero hay sorpresas también positivas y las necesitamos mucho en un momento como el actual, cargado de infoxicados, de noticias negativas que nos llevan a creer que cada vez estamos peor, cuando hay muchos datos que nos demuestran lo contrario. A mí me parece una muestra absoluta de luchar por mejorar la ciudad de Villarreal y por seguir enfrentando todos esos elementos que juegan en nuestra contra, que son muchos.
La inteligencia emocional, y yo siempre he pensado que es un poco innata,
Sí, tiene, como decía antes, tiene un componente innato genético, y a partir de lo que hacemos con ella, con nuestro día a día, la mejoramos o la podemos simplemente dejar igual. Pero claro, es fruto de la experiencia, cabe esperar que cada vez seamos un poco mejor. Pero como siempre se suele decir, la experiencia hace al maestro, sí, pero no todo es cuestión de tiempo, no todo es cuestión de esperar a que mejoremos por arte de magia. Necesitamos empeñarnos en ello, y por eso hay que tomar acción con herramientas científicamente validadas, sustentadas y con profesionales de prestigio que escapen a todo este humo que actualmente encontramos en la sociedad y en concreto en el área de la psicología, la salud mental, la medicina, la nutrición, etcétera.
Alcalde, en FEBE, ¿cómo se implantará la ciutat de Vila-real?
Bueno, primer, Susana, comentaves un poc la sorpresa, ho he explicat en la roda de premsa avui. Jo me vaig presentar a les eleccions en el seu dia per en esa vocació de servei públic per a millorar la meva ciutat. Soc un metge frustrat, ho he dit mil vegades, vaig fer ciències pures i la selectivitat en ciències i m'ha encantat sempre la relació humana, la ciència, soc molt curiós, no me conforme en res, sempre que me diuen algo tinc que contrastar-ho i mirar-ho. I aquesta curiositat, crec que en el màster un dia vam tindre una activitat i vaig dur l'objecte que més m'estime, que és un microscopi que me va regalar mon pare en molt d'esforç quan vaig prendre la comunió. Tinc 50 anys, tenia 9 anyets, jo no sé on van anar a buscar el microscopi, però el tinc en casa i m'agradava agarrar i buscar l'auia per veure si veia alguna cosa en l'auia i hasta obrir granotes, no? Jo era molt viu en això. Però després va ser el tema emocional del meu abuelo, dels meus veïns, de la meva família, la que me va dur a emprendre l'aventura política i anar-me'n al dret, a ser abogat, perquè entenia que en el dret tenia més ferramentes per a poder gestionar en la política. Jo mirava a Felipe González, Alfonso Guerra, Aznar, a tots els polítics d'aquella època que eren, no? I el 80 al 90% eren abogats, perquè se fan les lleis en els parlaments i tal, i llavors me'n vaig anar per ahí. Bueno, dic que en la política he entrat, i ho he demostrat estos anys, per a canviar les coses, per a intentar aportar pues el talent que puga tindre, la formació que puga tindre, jo ho veig com algo necessari que ho fem en la societat, també els meus valors cristians, soc profundament creient, ho hem parlat moltes vegades, i considero que se don, que si se m'ha donat algun, pues almenys el tinc que transmitir, intentar fer en els demés com ho fa un empresari creant empleo, com ho fa un periodista explicant coses i tal, cada un, no? En ese elemento, no?, que deia Robinson, que m'he estudiat en el màster i tal. A partir d'ahí han sigut anys molt durs en els que jo crec que hem fet una gran tasca de consolidació, de modernització de la ciutat, com vostè ha dit, i és veritat que he passat per una crisi en els últims 2 anys o 3, prou important, de pensar si repetia o no, si me quedava o no, si valia la pena, si ja havia fet tot el que podia fer, si què més tenia que fer, si la herència anterior dels empastres del PP que encara mos afecta ja me tenia agotat i per tant no podia estar tots els dies només en aquest tema. Si tot això ho he viscut i vostè també ho sap de manera personal perquè ho hem parlat. Bueno, pues això s'emmarca d'alguna manera en què vaig entendre, com ha dit el professor, el doctor Martín, quines ferramentes puc tindre també perquè a lo millor resulta que jo tampoc he manejat bé les meues emocions este temps, en els últims temps, en esta crisi, per a relacionar-me amb els demés i a lo millor no haguem fet el pacte de govern un any després i l'haguem fet el primer dia. És una de clar, ¿vale? No tinc problema en dir-ho. I jo crec que ajudaràs de més i segur que l'altre costat també tindrà que tindre també tindrà que tindre aquestes reflexions, si ho hem fet, Maria, jo, ho saps, i tots els regidors. Per tant, bueno, m'apassionava tant i fa tants anys que estic estudiant neurociència, però l'he dirigit més en el postgrau de la Universitat de Navarra i tot això que he fet, l'he dirigit més perquè no he parat de formar-me al tema del lideratge, del management i de la direcció de persones, però va arribar un moment que ja en l'empresa mexicana que treballàvamos parlaven de Daniel Goleman, no, que és el gurú del món en estos moments en la intel·ligència emocional, que té molts llibres en el sentit de dir que la societat actual, la societat que, en canvis vertiginosos, tan ràpids, i això que diuen de Buca Bani, no, una societat en la que demà ja t'has acostumbrat a fer una cosa i demà hi ha un canvi, mos alcem, hi ha una guerra al costat de casa, i a més mos enterem de la mateixa i mos trauen imatges totes les dies de la gent ferida i morta, etc. I això en el nostre cervell és com si ho estigueren vivint quan usen neurociència. Tot això m'ha fet investigar molt sobre el tema, no? I m'he donat compte que jo tenia, és a dir, el propòsit, anem a anar ahí. Usa té calçar de matí en el convenciment de que està fent algo, i especialment pels demés, perquè això és el que ens fa feliços, no? I jo el que he pensat esta última etapa ha sigut, què puc aportar més a la meva ciutat? Continuar lluitant perquè no quebrem? Per descomptat. Continuar treballant per modernitzar-la, que creixem, que vinguin empreses, que generem empleo, que tinguem activitats, que siga dinàmica, d'acord. Però què més puc aportar en el que he tret de bagatge estos anys estudiant neurociència en els últims 10 anys o 12? Què més puc aportar? I llavors m'he format. I antes de llançar això, que és un tema serio, repetim, el que me vaig dedicar és a formar-me encara més. I jo he cursat i he invertit els meus diners i he dedicat tot un any passat, que també vull dir avui públicament que no m'han vist en molts actes com me veien normalment. Saben que sóc d'intentar acompanyar a tot el món tot el que puga, però dissabtes de matí i divendres de vesprà i després estudiant en ma casa he dedicat moltes hores a acabar este màster. Així està el professor, que ho pot dir, i tot l'equip que n'hi ha en la UGI perfectament. I quan he tingut les ferramentes que he vist que almenys jo també puc ajudar-los i aportar-los i sa passió i ajudar-los a fer algo per la nostra societat, pues bueno, anem a llançar un projecte que no és pa Vila Real, és a dir, nosaltres anem a treballar en la nostra ciutat, però que evidentment nosaltres el que volem és intentar crear un model replicable en altres pobles i ciutats que puguen millorar el benestar emocional de la societat i, per tant, viure tots, hem ficat el terme de felicitat perquè està de moda, ¿vale? En aquest sentit, el debat seria, evidentment, molt llarg de fer i molt interessant, ja el farem, però evidentment que el que està clar és que n'hi ha una investigació potentíssima de la Universitat de Harvard durant 80 i pico anys del professor Waldinger i Schultz, Marc Schultz, que han dit 80 anys estudiant diverses generacions en enquestes, ciència, Universitat de Harvard, que el que ens fa feliços són les relacions sanes en els demés. I com puc ajudar des de l'alcaldia de Vila-real, els meus regidors, els meus funcionaris, 500, a les associacions del poble, al poble, a ser més feliços i conviure entre tots des de l'Ajuntament, que del seu terme llatí, adjunctum, vol dir juntar. ¿Vale? Com ho podem fer? Pues jo crec que evidentment la intel·ligència emocional, i per això és el que llancem este projecte, que evidentment Martín coordinarà.
Martín, com serà este projecte?
Vamos a buscar que sea un proyecto para la gente, centrado sobre todo en la prevención, prevención y promoción de la salud. Como decíamos antes, la salud es multidisciplinar, tiene su componente social, tiene su componente también, como no, emocional y su componente físico, que a veces es el único al que prestamos atención. Con todo ello, y atendiendo a los criterios de la OMS y sabiendo que somos personas complejas, determinadas por muchos factores y elementos y que no tenemos una varita mágica para hacer que mañana toda la población de Vila-real sea feliz y sonría y demás, porque también vamos a debatir acerca de todo esto, quitar muchos mitos y falsas creencias que se asocian mucho a la felicidad y hay mucho mercado y mucha estafa también en este ámbito. Vamos a tratar de luchar por aclarar todos estos conceptos y sobre todo, como decíamos, desde la prevención, la promoción de la salud, el asesoramiento de distintas asociaciones, de distintos clubs de la ciudad, vamos a luchar por ofrecer esos recursos. Vamos a ofrecer también asesoramiento técnico-científico y con distintas acciones que poco a poco se irán haciendo públicas, pues llegar cada vez a más gente, sobre todo a la que lo necesite.
Claro, yo quería las acciones públicas, cómo serán, cómo podremos beneficiarnos, cómo se va a poner en marcha.
Vamos a hacer en primer lugar un estudio. Cualquier proceso de cambio lleva en primera instancia una evaluación y un posterior diagnóstico.
Vale.
Sin ello no podemos empezar. Uh-huh. Una vez tengamos esa información de cómo se encuentra la población de Vila-real,
sí,
el funcionariado, sus políticos, porque vemos o tenemos una idea, pero no sabemos con certeza los datos, porque tenemos información macro a nivel nacional, internacional, pero no tenemos datos de Vila-real. Una vez tengamos esa información, podremos empezar a diseñar las acciones específicas en función de lo que necesite la población, en función de lo que quiera o espere y en función, sobre todo, pues de los elementos, como decía previamente, que están demandando o están suponiendo un esfuerzo mayor en nuestro día a día, aquello que nos hace sufrir. Pero esto es lo que vamos a iniciar en estos primeros meses hasta finalizar el año para tener un buen retrato de la situación, un buen panorama y entenderla antes de ponernos a tocar cables sin tener ni idea de qué es lo que está fallando.
En este caso lo que yo entiendo es que se va a practicar un estudio sobre los funcionarios, sobre los políticos, que espera se revierta en el ciudadano.
Nosotros vamos a estudiar en primer lugar a todo lo que es el funcionariado político de Vila-real, también vamos a obtener datos de la población general y con ello vamos a ver qué se necesita. Vamos a hacer esa radiografía que comentábamos para entender qué ocurre. Hasta ahora lo que se hace normalmente en otras poblaciones con muy buen ánimo y muy buena intención, pues es preparar alguna formación, alguna cosa puntual, sin haber siquiera estudiado cuál es la casuística concreta de esa ciudad o de esa localidad. Nosotros no queremos hacer lo que se hace porque es pasar por encima sobre el problema. Nosotros queremos abordarlo desde la raíz.
Esto sería lo que va siendo el cambio de paradigma que va sufriendo el ciudadano, es decir, la persona, el ser humano.
la persona y el ser humano se enfrenta a nuevas situaciones que son difíciles en general, lo vemos todos los días, el acceso a la vivienda, los problemas de trabajo, temas de paternidad o maternidad que dificultan mucho nuestra vida y que demuestran que están descendiendo de manera drástica nuestros niveles de bienestar y felicidad. Y al final, el suicidio, por ejemplo, ¿no? Es uno de los elementos que, como decíamos en la rueda de prensa anterior, supone la punta de iceberg de todo esto y es realmente dramático, pero detrás de él hay también muchas personas que sufren, que no llegan a ese punto y que viven una vida que no es para nada placentera, que es difícil y a la cual hay que ayudar, hay que tenderle puentes.
Yo muchas veces, Susana, cuando dices esas cosas, la gente con más edad que nos esté escuchando, incluso en casa he escuchado, es que hoy os quejáis de todo, como si nosotros no hubiéramos tenido problemas cuando éramos jóvenes, ahora se le pone un nombre en psicología a todo y tal. Bueno, hay una diferencia, ¿no?, que la hemos debatido muchas veces en el máster y en los foros que me muevo con el tema de la neurociencia, que es la infoxicación de información, ¿vale? Y luego la interconectividad, hiperestimulación cognitiva que tenemos. Estos tres elementos no los teníamos antes. Yo le decía a mi hermana el otro día, psicóloga también, comiendo la paella el domingo en casa, debatíamos sobre mis sobrinos con 13 años, 9 años, 4 años, uno. Es decir, tenemos unas edades todo el día pegaditos a los móviles sin poder separarse un minuto y les da igual lo que les digas, se alteran si se los quitas, la televisión inmediatamente y tal. Y estábamos hablando de algunas cosas y tal, ahora que se sabe lo perjudiciales y el riesgo que puede ser esa hiperconexión permanente con las pantallas, los problemas de las redes sociales, todas estas cuestiones que las trataremos por descontado también en esta escuela y tal. Y la diferencia que le transmití a mi madre y que entonces lo entendió, le dije, mira mamá, digo, porque ya se quejaba, decía, es que todos son hoy, todos son problemas, todos están de baja todo el día por depresión, todos ansiedad, si yo hubiera sido así no hubiera ido al almacén ni un día, no, y tal. Bueno, vamos a ver, dije, sí, mamá, digo, pero tú tuviste que actuar una vez en el colegio conmigo, porque como llevaba unas gafas enormes, porque tuve un problema con el sarampión, con 5 añitos, y ese problema del sarampión, yo no llevo gafas de forma desde nacimiento, lo llevo por unas fiebres que tuve con el sarampión, no las detectaron, pensaban que era otra cosa, y llegó un momento pues que me hubiera podido quedar ciego. Me operó el doctor Meneso y estoy agradecido a la familia lo que no está escrito, y me salvaron la vista, pero llevo 7 dioptrías, ¿no?, desde ese día, y bueno, pues llevaba unas gafas enormes, hoy la tecnología ha permitido que sean mucho más finas, y tenía pues un par de niños que me amargaban la vida, o tres, que eso es lo que se llama el bullying, ¿no? Pero yo cuando llegaba a mi casa tenía un refugio, descansaba. Es decir, a mí me amargaban la vida en el colegio. Pero luego en mi casa, en mi calle, con mis vecinos que me querían, yo descansaba. Y tal vez me recuperaba, hasta que mi madre se enteró y levantó de la oreja a mi compañero y se le acabó la tontería, ¿no?, como actuaban las madres anteriormente. Y luego vino la madre de ese que mi madre les tiró de la oreja y le dio las gracias a mi madre. O sea, quiere decir yo que todo esto habría que reflexionar y cambiar sobre todo eso. Pero fíjate que ella lo entendió rápido. Le digo, mamá, es que tus nietos hoy no descansan. No. Porque cuando llegan a casa no pueden recuperarse de lo que han sufrido. Porque van a estar permanentemente, este que está ahora con los auriculares jugando al Fortnite, ese como se llame, que ni lo sé, ¿vale? Porque estoy con ese tema, ¿vale? Y tal. Ese está hablando con sus compañeros, porque conectan entre ellos. Si hay alguno que le hace bromitas por lo que no sé qué y no sé cuántos, este va a estar sufriendo con eso. Entonces, hay una serie de elementos de la sociedad tecnológica de hoy que es lo que ha multiplicado y que tenemos que aprender a gestionar para no petar. Voy a decirlo así de simple para que nos entienda la gente. Y tal vez, y esa es una de las ideas nuestras, es por donde queremos ir. Es decir, vamos a intentar, porque la ciencia tiene datos. La ciencia tiene datos de cómo podemos mejorar eso. Pero nadie nos ha enseñado. Nos han puesto un móvil en el bolsillo y a mis sobrinos y tal, y nos han dicho, allá va, ¿no? Estate conectado todo el día, estate en estado de alerta todo el día, vas a ver cosas que no son buenas para tu salud, que se te está desarrollando el cerebro, que hasta los 30 años no está hecho, ¿no? Y tal, para que nos entienda la gente. Bueno, pues todo eso es lo que nos preocupa y creo que desde la vocación de servicio público, si algo podemos hacer desde la administración pública es ayudar en todo eso, y esa ha sido pues un poquito la idea que tuve en ese programa electoral, y hacía años que iba dándole vueltas, porque he vivido en Villarreal.
iniciativas que quiero felicitar, como la mediación policial, como la mediación escolar, como nuestro centro de día de Lluís Alcañiz, con el trabajo enorme que hacen, donde he visto todo esto. Pero lo importante de todo eso es que hoy tenemos una herramienta que la ciencia ha dicho que es efectiva, que se llama gestión de la inteligencia emocional. Y eso es lo que vamos a intentar trabajar.
A mí se me ha quedado un poco corto el hecho de no poder beneficiarme, por ejemplo, yo como ciudadana, de esta escuela. No sé si en un futuro todo esto está previsto.
No, una cosa, Susana, es decir, porque como queremos hacer las cosas bien, voy a poner una metáfora. Es decir, si tú tienes un problema, primero vas al médico, el médico te diagnostica, cuando sabe qué es, te administra el tratamiento que te tiene que administrar. Esto es lo que ha explicado el doctor. Vamos a hacer las cosas bien. Sería más fácil abrir una puerta, poner dos psicólogos y que atendieran a la gente. Esto no es lo que vamos a ofrecer en estos momentos. En esta ciudad hay, primero, no tenemos competencias en sanidad directamente de atención cuando ya los problemas tienen que ver con patologías que están diagnosticadas. Uh-huh. Esto no es la Escuela Municipal de la Felicidad y el Bienestar de Villarreal. Es prevención. Vamos a intentar evitar con hábitos, con formación y con diagnóstico de la situación para actuar, que esa gente tenga que acudir a la sanidad. Siempre es mejor prevenir que curar, ¿vale? Uh-huh. Por tanto, ese va a ser una de las labores. Vamos a buscar una segunda pata en este primer proceso de 3 meses. ¿Quiénes nos pueden ayudar en todo esto? Es decir, se va a hacer un diagnóstico y un análisis y un trabajo de qué agentes de la inteligencia emocional pueden ayudarnos a ayudar a los demás. Sé, porque me consta que en los institutos están trabajando muy bien y estoy ya en contacto, y Martín se va a poner en contacto rápido con ellos. Tienen un foro que han creado ahora, que yo inauguré hace un tiempo, unas jornadas educativas, donde lancé ya este tema y tuve una enorme expectativa, y me han escrito muchísimos profesores que trabajan con este tema y coordinadores psicopedagógicos, etcétera. Vamos a estar con ellos. Es decir, ahora el trabajo de estos 3 meses va a ser: ¿cómo estamos aquí en Villarreal? ¿Estamos como en el resto de sitios o tenemos alguna diferencia que tengamos que analizar para no fallar el tiro? 2. ¿Quiénes en la ciudad trabajan ya con estas cosas? ¿Pueden ayudarnos por su formación y por su trabajo a crear una red que pueda servirnos para planificar y para generar acciones? Y 3. La tercera función de estos 3 meses, iremos poniendo en valor y promocionando qué es esto de la inteligencia emocional. Hoy estamos aquí explicándolo, pero lo vamos a hacer más en charlas y evidentemente vamos a contar mucho con los medios de comunicación. Y a ustedes les lanzo un reto, concretamente a usted. Yo creo que sería el mejor medio que podría tener un programa específico sobre esto para poder realizar entrevistas, para poder lanzar mensajes, para poder ir explicando lo que va haciendo la escuela, dado que tenéis una parrilla a Radio Villarreal muy interesante durante bastantes minutos al día explicando lo que pasa en nuestra ciudad y en la comarca, porque esto no va solo a nuestra ciudad. Evidentemente que vamos a trabajar para que haya una colaboración con esta radio para generar un programa sobre inteligencia emocional, sobre bienestar emocional y sobre felicidad.
Pues no tenía varias cosas que preguntarle, pero como son políticas, creo que lo haremos en otro momento. No quiero mezclar una cosa con la otra, porque bueno, entre estas también está la opinión del presidente de la Generalitat sobre Rejón.
No me he enterado, porque estaba en la rueda de prensa, Susana. ¿Qué ha pasado? Es que has comentado cuando hemos venido y no estaba.
Esta mañana el presidente de la Generalitat, en un acto en Alicante, le han preguntado sobre Íñigo Rejón y ha dicho, creo que está buscando Mechelo, el momento en el que dice, que le preguntan al final de la entrevista, cuando atiende los medios. Y no sé si lo tenemos. Yo, es que me ha llamado la atención, ya lo he emitido en la radio, porque me ha llamado la atención.
Parece el Congreso de Alicante, así como el de Elche es.
Yo quería preguntar su opinión sobre la decisión de Rejón y por los motivos que ha emitido. ¿Qué le parece? ¿Qué ha pasado?
Bueno, yo creo que me he quedado tan atónito como mucha gente, ¿no? Por la sorpresa. Parece que para otros igual no era tan sorpresa. Parece que algunos lo sabían desde hacía tiempo. Esto nos lo tendrán que ir contando, ¿no? Pero, en fin, ya sabemos lo que nos decía Errejón con respecto al machismo, ya sabemos lo que nos dicen sus socios de aquí de Compromís, o ya sabemos lo que nos dicen sus socios del PSOE. Al ritmo que ocurren estas cosas, y sabiendo que estamos hablando de personas que son superiores morales a los demás, gente que nos van a seguir dando lecciones de buen trato a las mujeres, a los demás, y en fin, desde una humildad que entiendo que nosotros, pues como soy del PP, pues no estoy a la altura moral de ellos, y me imagino que dentro de poco pues me tocará pedir perdón a mí por ser del PP y por tanto de ser parte del patriarcado neoliberal que parece ser que es el culpable de todo. Así que me voy a ir preparando para que dentro de poco, por esto de Rejón, me acaben pidiendo responsabilidades a mí.
A mí me ha sorprès, ¿no?, que nomenara a Compromís i al PSOE, però allò de que ells diuen que vostès tenen més altura moral, o almenys és el que diuen, que tenen més altura moral.
Bueno, mira, yo creo que precisamente esto es un ejemplo de lo que un político no tiene que hacer si tuviera un mínimo de inteligencia emocional. Lo que pasa es que han perdido ya el oremus algunos, como dijo un Diem en València, así, me di en los abuelos, han perdido el oremus, ¿no?, que ja creuen que per generar un titular pues fan algun bé a algú. Anem a veure. Jo només m'agradaria fer una xicoteta reflexió sobre el que acaba d'escoltar, que jo, a mi sí que m'ha deixat perplejo que el president de tots els valencians i valencianes, davant d'una situació aixina, reaccione defensant-se, tirant-li la culpa a partits. Anem a veure. Si a mi m'arriba algo aixina en el meu partit, així, anem a anar al nivell local perquè mos entenga tot el món. I a d'ell també. Anem a ficar-lo a d'ell també. A d'ell li arriba algo del seu govern paregut, ¿vale?, d'una denúncia anònima, perquè al principi pareix que era una denúncia anònima. Ahir se va fer públic l'actriu que ho va fer públic quan hice el tema. D'una denúncia anònima. Tu investigaràs des del partit, perquè també estem en una societat en la que se mentís de manera brutal. I entonces, si caem en la trampa de pensar que quan hi ha rumors i no se pot acreditar, hem de sacrificar i executar a tot el món, ho té fàcil que vulgui destruir algú. Ojo, en el que estic dient. Ho té fàcil. Bueno, jo entenc que el partit, en aquell moment, que estic segur que està compromís, el PSOE, e inclús el PP en aquest tema, ell també, ¿vale?, absolutament compromès en aquesta qüestió, pues de moment tinga les seues prevencions, li demana explicacions internes i veig a veure què passa. Ara bé, quan resulta que en noms i apellidos algú fica la denúncia, pues el has de cessar de forma immediata, perquè algú va a donar la cara en esta qüestió. Però si uno dona la cara, hem de sacrificar algú. És a dir, de veritat, lo del president Mazón està arribant a un ridícul en alguns supostos d'intentar atacar a l'oponent, lo que faci falta i punto, que jo de veritat me pareix que és el pitjor exemple que la gent que mos estiga escoltant pot entendre. Ja veurem en ell què passarà. Perquè entonces jo també podria dir que la setmana passada vam tindre condenat a 10 anys de presó al senyor Zaplana, que va ser qui el va criar a d'ell i qui el va ficar en càrrecs. I ell ho sabia, el que feia Zaplana? Quan ell era director dels centres d'ITV de la Comunitat Valenciana, un càrrec del PP, mentre Zaplana robava i s'omplia els bolsillos, ho sabia o no ho sabia? Jo vull pensar i vaig a defendre el que ell no ho sabia. I m'agradaria que ell tingués altura també moral i s'altura moral per a defensar aquestes coses.
Jo, entonces, al fil de lo que acaba de dir l'alcalde, li preguntaria...
Això no vull que Martín no entregui
en preguntaria
a Martín, polític entre ell i ell.
Li preguntaria a Martín si, en este cas, l'alcalde ha tingut intel·ligència emocional al donar esta contestació a lo que jo li he posat.
Fíjate que al final la intel·ligència emocional és bastante fácil d'explicar. Lo que pasa es que algunos se empeñan en hacerla difícil, ¿no? Ser inteligente a nivel emocional implica percibir cómo te sientes tú o cómo se siente la otra persona en función de las necesidades del contexto. Yo creo que esto el alcalde lo ha hecho a la perfección. Comprender el motivo que te ha llevado a dicha emoción y finalmente actuar en consecuencia. Tratar de regular esa emoción en el caso de que sea posible o no. Esto de regular emociones lo podríamos hablar largo y tendido porque es complejo. Una emoción como tal en realidad no se regula, simplemente se deja, se escucha y se actúa en función de lo que nos hace sentir, que normalmente es información muy útil y nos permite tener información del entorno, que es lo más importante. Las emociones son inteligentes por sí mismas, porque eso nos están señalizando qué ocurre, qué pasa a nuestro alrededor. Si ante una situación te enfadas, probablemente es porque haya habido pues una falta de respeto, haya habido una amenaza. Si una situación te hace feliz, probablemente sea porque te esté señalizando que algo te gusta, un lugar al que quieras volver, una persona con la que quieras estar. En definitiva, ser emocionalmente inteligente supone escuchar tus emociones y actuar en consecuencia. Pero no porque esto sea bonito o porque sea guay, no, no, esto es útil, esto es realmente eficiente.
Pues es todo un placer, Martín. Si te pudiera importar Aixina al costa, ¿no? De vez en cuando y anar consultante continuamente, que a gust, En fin, estoy muy contenta de haberlo conegut a Martín Sánchez Gómez. Ell es doctor de psicología en la UGI y ens fa un goig ben gran de haberlo escoltat avui así a la radio.
Vilarrealenc de l'IES Miralcamp. Ahí va a estudiar.
Es que me he quedat...
Mira quina joventut tenim, eh?
Es que, de veritat, és allò de pensar...
La ciutat de la ciència i la innovació.
Quins grans valors traem d'ací, d'esta ciutat. I, a més, lo valents que han sigut, lo a l'altura de les circumstàncies que han estat, tots els nostres jovents i lo que han sabut, la intel·ligència emocional que han tingut, eh? Alcalde, José Benlloc, jo avui tenia molta gana de parlar del ple d'ahir, perquè el vaig estar fent en directe, i me vaig divertir molt.
Quedem la setmana que ve un dia, el fiquem ja?
Va, això m'ho diu sempre.
Quedem públicament? Quin dia vol que vinga?
Jo per mi, menys dilluns, que el tinc a tope el dia que vulga.
Vale, pues el dimecres.
Vale, dimecres a les 12.
Vale, vinga.
Dos
hores. No mira l'agenda, però mira si m'he atrevit.
És que n'hi ha moltes coses que vull preguntar-li, coses que contesten, coses que vostè argumenta. Inclús, tinc que dir-li que en el pleno ahir vostè se retenia, i en un moment que va dir, bueno, bo, pues ara vaig a contestar. Però va contestar des de la tranquil·litat.
M'ha ensenyat molt Martín i l'equip este any.
Va contestar des de la pau, des de la tranquil·litat.
Bueno, ho va dir Martín, no? La emoció és informació. Percibir... interpretar
però,
i regular.
Clar, com ho va fer des de la tranquil·litat, després nosaltres quan estem repetint el ple, com ho va entendre des de la tranquil·litat i no des de aquesta espontaneïtat que te fa tindre ràbia, ho van poder després parlar en tranquil·litat així en la ràdio i dir, bueno, ojo, però és que passava això, passava allò i, bueno.
Després hi ha opinions i evidentment tot és interpretable, però jo crec que tenim que donar, però això m'ha enfadat un poc en el tema de Amazon al escoltar-lo, perquè no aporta a fer, a convertir a una societat intel·ligent des del punt de vista de la convivència. I les declaracions no aporten.
Això ha sigut tot un plaer, Martín. Gràcies per haver estat així, espero que no sigui l'última vegada que vinga.
No,
si vindrà, vindrà, no se preocupe.
I alcalde, li dic, li agarre, i si no diré, perquè a més vostè sap
que
ho dic,
jo obri el micro... Si ara, quan no mirat el telèfon que el tinc el dimecres, no pot ser, qualsevol dia de la setmana que no siga dilluns a les 12, ho quadrarem, ¿vale?
Però bueno, jo ho diré, si iré dimarts, martes i a l'alcalde sin venir, però ho dic, a més vostè ho sap,
ho sé, claro, i... no hi ha problema.
Moltes gràcies per haver vingut.
Molt bé, gràcies a vostès.
Todos El proper 10 de novembre, 11a cursa solidària Lluïsos a benefici de Capo. Donatiu, 7 euros. 5 quilòmetres més infantil més marxa. Inscripcions online en hj-migcrono. Inscripcions físiques en A1F, Esport 2, Tu Mòbil i Deporte Seva. Data límit d'inscripcions en camiseta, dilluns 28 d'octubre. Data límit d'inscripcions sense camiseta, 5 de novembre. I recorda, també hi haurà recollida d'aliments per a Sant Vicent de Paül. El proper 10 de novembre, 11a cursa solidària Lluïsos, a benefici de CAFO. Apunta't.
Coreplast, reciclatge integral del plàstic. Coreplast, una empresa pionera. Coreplast, estamos en altura, Castellnovo y Sarrión. Coreplast, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
En la Força de Grúas Tomás, Nice, Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
El 8 de novembre vine a celebrar amb Fundació Caixa Rural Villarreal el 40 aniversari del nostre piano. Gaudirem d'un repertori de reconeguts compositors com Rafael Beltrán, Pascual Cándido, Enrique Jimeno, José Goterris, Francisco Tàrrega i José García. Si t'agrada la música, no pots faltar. El 8 de novembre a les 7 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural. Entrada gratuïta.
L'Autoescuela Amorós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Amorós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
No te preocupes, Cristalería Brock, carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
més informació al conservatori més de Godelliris.
Avísame pronto que yo quiero bailar, solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Nadie puede darme cuerda como tú. Ah, quiero bailar, quiero bailar.
Irene Herrero, portaveu de Vox en l'Ajuntament de Vila-real, bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir presenta vostè una moció en suport a la maternitat, una moció que no és endavant perquè el Partit Popular s'absté, el no escrit s'absté i Compromís el PSPB vota en contra.
Correcte, així va ser. Me va xocar molt el que Vila-real, que apoya la vida i que apoya la vida, que presentes una moció que diu Vila-real, municipi per la vida, diguen que no. I més les explicacions que va donar la senyora Escrig estaven fora de lloc i jo crec que simplement va ser en realitat una falta d'educació tot el que va dir, una falta de respecte per totes les vilarrealenques embarassades i que no venia res a compte del que va dir.
La va tachar de paternalista feixista i que està en contra de la renda valenciana i també de l'ingrés mínim vital i que vostè només vol ajudar a les dones que estan embarassades.
No, nosaltres estem en contra de donar diners del sí per sí, jo te dono diners, te reguen diners i així després me votes. Això és el que està en contra Vox, però no en ajudar a la gent que li faci falta. Això mai mos hem negat.
Vostè li va dir que després d'escoltar la sarta de mentires de salvatjaes, perdó, va dir mentires. Després d'escoltar la sarta de salvatjaes, no li estranya que vinga de boca d'ella que milita des d'un partit que solten els violadors i que recolzen els ocupes.
És que és veritat.
I que la prevenció que ells fan de l'abort se queda dins d'un calaix.
Efectivament. A veure, només n'hi ha que veure els números. Només n'hi ha que veure els números i els aborts van pujar fa 2 anys un 9%, l'any passat un 4,3%. Per tant, tota la idiosincràsia i totes les xarles i tot el que ells estan fent no serveix per res. Per a mostrar un botó només n'hi ha que veure els números.
Regidora, quan el regidor no ha escrit, Manu Robert es posa a parlar, n'hi ha un moment en què jo estic parlant, no, de lo que havien parlat vostè i Sabrina Escrig, el que s'havien dit, la regidora del Partit Socialista i vostè, Manu comença a intervindre i vostè li contesta.
Sí.
Què passa en aquest moment?
Pues molt fàcil. El regidor no ha escrit, porta dos plenaris, 2 mesos presentant mocions de Vox. Mocions que ell se veu que entra a internet i busca per internet i el que ell pensa que se pot acoplar a Vila-real, pues ho presenta al plenari de l'Ajuntament. Què passa? Que Vox, nosaltres estem tots connectats i, evidentment, quan ell presenta aquestes mocions, el nostre grup detectem que les ha copiat de Vox. Una persona que va estar treballant per Vox, que abanderava totes les idees de Vox, que ens va enganyar a tots perquè a la setmana d'eixir-se'n del grup municipal de Vox estava darrere d'una bandera LGTBI, ahir va remarcar violència de gènere, per tant, no vaig a dir-li mentirós, però vaig a dir-li que faltava la veritat des de fa molt de temps. I no se li va ocorrir res més, que jo crec que ell va intentar ridiculitzar-nos dient-nos que era una moció que havíem copiat d'un poble de Saragossa.
De Saragossa,
o de Saragossa,
sí, això ho vam sentir.
Pues bé, jo li tinc que dir que no és una moció copiar, sí que és una moció que és similar a una que s'ha presentat en Móstoles i en Alcalá de Henares, i a partir d'aixes dos nosaltres hem tret el que creiem que era bo per Vila-real. No és un copia i pega que ell va dir, però de totes formes Vox pot presentar les mocions que vulga que siguen del seu partit. Lo que no és normal és que este senyor que ha renegat de Vox ara estiga presentant mocions de Vox. És a dir, que nosaltres, que som Vox, presentem mocions de Vox d'un altre municipi, és totalment lícit. Totalment lícit. Per tant, ell ahir va tornar a faltar a la veritat com porta tant de temps faltant a la veritat. Perquè no era una moció de Saragossa, era una moció de Móstoles y de Alcalá de Henares. Y no era un copia y pega, sino que nosotros, a partir, el grupo, tan Fernando como yo, a partir de les mocions de Móstoles y de Alcalá de Henares, vam traure esta pa Vila Real. Per tant, va dir dos mentires seguides. La primera, que no era un copia y pega, y la segunda, que no era de Saragossa. Per tant, li vaig tindre que respondre, perquè jo crec que ell va ser una forma de defendre's, perquè Vox Vila Real li està destapant que el que vaig dir la primera entrevista quan ell se'n va anar, que l'únic que fa és copiar i pegar. Sí.
En este cas, va acabar dient que és el que vostès pretenen és tindre unes oficines antiabortistes.
No, lo que Vox pretenia en esta moció, i li la puc donar perquè li he portat
la tinc.
Vale. Pues si vostè llig els punts dels acords, nosaltres lo que estem demanant és informar, tot el rato, informar i ajudar. Una persona no pot decidir si vol tirar avant en el seu embaràs o tirar arrere si l'única opció que li donen és tirar arrere. Una persona, per poder decidir el que vol fer, té que tindre totes les opcions ben explicades. I això és el cor d'esta moció. No totes les salvatjades, repetís, que va dir la senyora Scritch. Per això vaig acabar dient-li, vostè no té ni idea de lo que diu esta moció. Perquè esta moció, si vostè ho llitja, el que està demanant és informar i apoyar, informar i explicar. És l'únic que demana esta moció. Per tant, no comprenc, i se no tan rotundo que va votar Compromís, i se no tan rotundo que va votar el PSOE, i les abstencions del Partit Popular i del consellal no escrit, perquè lo únic que s'estava demanant així era informar i ajudar.
Sí, en este cas, Bea Serra, que era la que va parlar del Partit Popular, en la moció que vostè va presentar, lo que va fer va ser contestar al president del govern, a Pedro Sánchez, perquè segons Bea diu que el president d'Espanya, Pedro Sánchez, segons la regidora del PP, diu que els espanyols no tenen fills perquè no volen.
Mire, jo l'únic que li puc dir és que Vox, les mocions que presenta són pa nivell local, són pa millorar Vila Real, i no pa tirar-li res encara que no estiga d'acord, evidentment, encara que no estiguem d'acord en la política nacional que s'està fent, nosaltres intentem no ficar-nos en la política nacional. A nosaltres ens interessa Vila Real i els vilarealencs.
Per lo que va presentar Compromís de la plantilla del professorat, va contestar Fernando Archela de la seva formació i va dir que vostès no hi van entrar ni van eixir perquè si van utilitzant el terme País Valencià i Conselleria del País Valencià, vostès ja no atenen a la moció.
Correcte, i sa moció va entrar per urgència a la comissió i conforme m'ho l'abandonar, nosaltres vam fer una esmena allí in voce, en la mateixa comissió, demanant que si volien el nostre recolzament, el recolzament de Vox, que devien de llevar el País Valencià. Perquè per a nosaltres el País Valencià no existís. Nosaltres som o Comunitat Valenciana o Regne Valencià. I el senyor Cortells no ho va tindre ni que pensar, directament va dir que no. Per tant, ell ja sabia que en el plenari Vox anava a votar que no. I va ser l'explicació que vam donar, que mentre parlarem del País Valencià, és un país que per a nosaltres no existís, no sabem quin és aquest país, que vaig que ho sol·licite al País Valencià o a los cuentos de Narnia o on calga.
El senyor Archela també li va demanar a l'alcalde que contestara a les associacions, per exemple la de Zona Centro, perquè no li volen accedir a ell o volen preguntar-li coses i no tenen contestació.
Sí, ahir el meu company, el senyor Archela, li va preguntar en maig sobre uns problemes que n'hi havia en associacions de veïns i ell va dir que la idea d'ell era poder-se reunir en totes les associacions de veïns de Vila Real pues, per coordinar un poc tot i estar al dia de les coses que estaven passant. I clar, pues el senyor Archela després de mig any li va tornar a preguntar, ja s'ha reunit en ells, conforme m'ha dit en el mes de maig, i pues el senyor alcalde li va dir que no. I a nosaltres ens segueixen arribant queixes, com per exemple la que ell va comentar les burladeros i les de sotes bous que n'hi ha dins de la vila. Sí. Les barreres que n'hi ha dins de la vila en les cases, a nosaltres han vingut a queixar-se que entre que el centre les eres són estretes, sí. Si vas tu en un carro o en una cadira de rodes, pues si les barreres o els burladeros de les fachades i s'encava fora, que solen eixir totes, evidentment, pues tenen que baixar de la acera i el perill que això comporta perquè pot passar un cotxe o qualsevol cosa.
Quan parlem d'una data límit per les RPTs, vostè la demana, l'alcalde diu, bueno, que és la primera que ho estan pensant, però finalment sí que dona aquesta data. A final d'any tindrà que estar preparada, no?
Bueno, a final d'any tindrà que estar preparada perquè t'has de final d'any per aclarir tota l'estabilització de l'Ajuntament. Per tant, una cosa va darrere de l'altra, però el que no és normal és que contraten una empresa per fer la RPT fa 2 anys i fa any i mig que tindria que estar feta. N'hi ha 4 fases, conforme vaig explicar, i l'última reunió que vam tindre de la RPT fa 2 mesos ja anàvem per la fase 2. Molt normal no me pareix quan fa any i mig que tindria que estar acabat, és a dir, fa any i mig que tindria que tindre l'estabilització al dia i fa any i mig que tindria que tindre una RPT que no té. A mi el que ara me fiquen excuses és que s'ha denunciat, és que s'ha fet, és que ha passat. Si vostè ho haguera fet fa més i mig i ses denuncies encara no està bé.
I si parlem de la policia, que de la plantilla de la policia, que vostè va dir, home, recorde que aquesta moció la vaig presentar jo, i l'alcalde li va dir per això que
no havia apoyat la plantilla pressupostària, me va dir. Sí.
Que mos convida a la boda i després no va.
Sí, bueno, ell sempre va a la d'ell. De fet, no sé si se va donar compte, que sí que vull remarcar-ho antes de contestar-li això, que quan jo estava parlant en la moció que va presentar Vox, la senyora Scritch me va tallar i no li va dir res. I quan jo vaig tallar al concejal no escrit, me va dir que no podia tallar-lo, sí, perquè estava en el torn de paraula. Sí. Per tant, ja tenim un alcalde que no me dis a tots per el mateix reserv, segons si eres del seu partit o no, decidir si pots parlar o no pots parlar.
Però Manu Robert no és del seu partit, no?
No, però la senyora Scritch és del PSOE i jo soc de Vox. A la senyora Scritch no li va cridar
l'atenció.
No, jo
li dic perquè, sí, per si era la situació de Manu i seu.
No, Manu de moment Manu està, és un món a part.
Manu no, de moment està en el no escrit.
Ell és el consejal no escrit i ell va a la d'ell i ningú té res que dir-li. És el conforme ell treballa o ell faig o ell actua és cosa d'ell. Jo, ni jo ni Vox entrarem ni eixirem.
Però
vamos,
que no té favoritismes per als altres d'altres partits, no, l'alcalde? Només l'ha vist del seu partit?
Correcte. Jo vaig veure que a la senyora Scritch no la va tallar i a mi sí. Per tant, i sa diferència de raser se té que notar i s'ha vist que ell tira més cap al seu, cap al PSOE, vamos.
Quan parla de que vostè no va recolzar el de lo de
bueno,
la policia...
Bueno, no li he contestat a lo de antes.
Això era, veritat. Això és el que vull. Tac. Perquè, clar, jo sí que recorde que vostè vota en contra perquè dins no va llevant lo de la plantilla.
Efectivament, això és el que jo li vaig explicar a d'ell. Perquè ell sí que recorde que en la seva explicació va dir que nosaltres no havíem apoyat i sa moció, i va ser quan jo li vaig dir, mire, disculpe, justament nosaltres, i jo sóc la que li estic fent la pregunta, la vam apoyar perquè la vam presentar nosaltres, la va presentar Vox. Per tant, no diga que no la vam apoyar. El que vostè m'està dient és que jo no he apoyat o Vox no ha apoyat la plantilla pressupostària, i és el que li vaig contestar, és que en la plantilla pressupostària no se votaven el sou de la policia. Se voten moltíssimes, moltíssimes coses. I ell el que volia era disfressar-ho dient que Vox no estava apoyant algo o havia presentat algo i després havia reculat, quan en realitat no era així. La gent té que tindre clar que dins d'una plantilla pressupostària no està només el sou de la policia. Ahir n'hi ha a muntó temes, a muntó llocs i a muntó sous de tots els funcionaris.
Clar, llavors li va dir, vostè haurà pogut fer una abstenció.
Bueno, però és que ell no és ningú per dir-me el que tinc que votar. És que a mi me fa molta gràcia perquè és que cada vegada que me dona una explicació no és la primera vegada que ho diu. Jo recorde que ho ha dit moltes més vegades i sempre mos ho diu a Vox. Jo no comprenc ell quina obsessió té en dir-li a Vox el que té que votar. O és que se pensa que tots som com el consejal no ha escrit? Pues no. Vox té personalitat pròpia i vota el que creu que té que votar, no el que li diguen els altres partits.
En fi, regidora, vaig ser contenta d'este ple?
Vaig eixir a mitges.
En els se diuen els peus gelats i en el cap calent.
Sí, perquè no m'esperava que Vila-real no apoyara la vida, o que l'Ajuntament, les persones que treballen, els concejals que treballen en l'Ajuntament de Vila-real i el senyor alcalde, no estaren a favor de la vida.
Mira, a mi m'ha donat aquesta sensació. Saps per què? Perquè en principi vostè tenia que vindre ahir i va dir, més a fer passar tard. Jo tenia la sensació de que la moció que va presentar, vostè la volia presentar en un context que automàticament, sap allò que quan un està en una situació i dius, ui, a mi com m'han portat a aquesta situació si no era jo... Perquè vostès comencen dient, ojo, no vaig a parlar de l'aborto.
Efectivament.
I automàticament gira tot entorn a l'aborto.
No, no, jo no. La senyora Scritch.
Però automàticament, perquè tots, eh? Perquè també Maria Fajardo va dir que vostè va fer una explicació mística, que el que n'hi havia que fer és limitar l'accés a la pornografia, és a dir... Va, i jo crec que aquesta sensació que te quedes com... Aquesta sensació és la que jo li vaig dictar a vostè, si no, jo crec que vostè s'ha d'haver trobat en forces.
Jo el que vaig pensar quan va dir lo de la pornografia i lo de les cançons, que tots els joves tenen accés i tal, jo sí que vaig pensar, vostès han estat governant en conselleria i hagueren pogut fer, si volgueren, una PNL dient, ojo, en la pornografia. Però un ajuntament no pot fer-ho, no té accés a fer això.
Pues jo li tinc que dir que per lo que vaig replegar, entre que el Partit Popular va al·ludir a Pedro Sánchez, que Compromís va parlar d'aquest accés a la pornografia, que el senyor no ha escrit, va dir lo de les oficines antiabortistes i que la senyora Sabina Escrig la va tratar de paternalista feixista, és com allò de... Jo vull plantejar un tema, escolteu-me, deixeu-me desenvolupar-lo, no sé. Això és com quan te diuen, te parlen d'una persona i després te diuen el nom. I dius, jo no sé si estan parlant d'aquesta persona.
No, sap què passa? Que jo crec que directament és que no me va escoltar ningú quan jo la vaig explicar, perquè jo vaig deixar molt clar que no anava per ningú dels temes que ells després van tirar. Per tant, jo crec que en aquest moment directament van desconnectar o no van voler escoltar lo que Vox estava explicant. Que se ho hagueren pogut llegir, perquè la tenien des de feia 15 dies damunt de la taula. I si se ho hagueren llegit, hagueren vist que ficava informar i recolzar i donar informació.
Bueno, i la paleta esta que tenim de fa tant de temps ahí enmig d'un pas de cebra, la tenim del 2008 i no mos ha donat ningú compte.
Ningú compte, vaja. I mire que jo passe per ixe cantó,
Però ha sigut com...
No, sí, jo crec que ha segut a l'ampliar la reballada de la baixà, no? De l'accés al pas de peatons.
Sí. Això va ser un moment de relax que vam dir, ui, és veritat, si tots l'han vista des del 2008, en fi.
És més, ell vaig a dir-li nosaltres dins del plenari, quan la senyora Fajardo ho va dir, Fernando Archela se'n va entrar, el meu company, se'n va entrar al Google Maps i feia 2 anys ja estava aquesta paleta ahí, és a dir, que sí que té raó que aquesta paleta estava en el molt antes. Ningú.
Per cert, jo el que sí que és veritat que penses és que el senyor Archela deu de tindre un fisio boníssim perquè se passa tot el ple en una postura superincòmoda sentat. Claro, dic jo, vostè fiques en el ple que el senyor Archela a més estarà sentat recte en la cadira, està sentat cava la dreta mirant al senyor alcalde. I si mos fijem en les imatges, jo crec que tot el món sabrà per què.
No, a veure, evidentment el senyor Archela, quan se dirigís al ple, el primer que se dirigís és al senyor alcalde i, per tant, està mirant-lo a ell durant el plenari.
Sí, però queda curiós, perquè el que se deixa a l'esquena és el regidor no ha escrit. I jo digues, aquest home, cada vegada que acabi el ple no necessitarà un fisioterapeuta.
Bueno, però és que el regidor no ha escrit, si vostè, si l'enfoquen, veurà que està jugant en la tablet i en el mòbil. Per tant, per estar bé, això val més estar mirant al senyor alcalde les explicacions que dona.
Pues me fijaré, perquè quan en nosaltres el tenim en directe i de veritat vostès pensem, pobre xic, com tindrà el coll d'estar tot de l'altre girat?
No, ell està a gust, ell diu que està a gust.
En fi, Irene, sempre és un plaer parlar amb vostè. Sap que podem parlar sempre de coses curioses, almenys, i de coses del nostre poble, que al final és el que ens importa.
Efectivament. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
La Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Criaturas, especialmente por el hermano Sol, que se parece a ti. Bendito seas, mi Señor, por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad.
Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor y toda bendición.
Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno y por el viento que nos despeja golpeando en nuestra cara. Bendito seas, mi Señor, por la limpia hermana agua. Ella es útil, humilde y casta, se cuela por nuestro interior.
Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor y toda bendición.
Bendito seas, mi Señor, por nuestro hermano fuego. Él es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor. Bendito seas, mi Señor, por la hermana madre tierra, produce frutos, flores y hierba, nos sostiene y nos lleva.
Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor y toda bendición.
Bendito seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte, de
la que nadie puede escapar. Alabar y bendecir. Bendito seas, mi Señor.
Y ahora tenemos así en la 92.2 de la frecuencia modulada en Radio Vila-real al pare Àngel. Molt bon dia.
Bon dia.
I també Enric Bernat, que és germà major de l'Orde Franciscana Seglar. Molt bon dia, Enric.
Molt bon dia.
Pare, li pareix que comencem parlant de l'esperit d'Assís per a posar-nos un poc en context de lo que anem a abordar?
Val, està, anem a fer una celebració interreligiosa, una oració interreligiosa. Això té un origen, com totes les coses. Va sorgir en l'any 1986, el papa en aquell moment, Joan Pau II, va tindre una iniciativa que va resultar de convocar a totes les religions, grans i menudes, i hi havia representants de les religions animistes, per a pregar per la pau. A l'hora de buscar una ciutat neutral on tots pogueren sentir-se a gust i no dieren estem mos porta al seu terreny, no? Per si Roma, per haver dit, ai, tots a Roma. Si haver dit la Meca, pues tots a la Meca. Pues va buscar una ciutat on tots pogueren sentir-se com en sa casa. Quina ciutat era eixa? Assís. La ciutat de Sant Francesc. Sant Francesc és tingut, és admirat per tots, i és tingut com un germà universal. Aleshores va convocar allí a tots els líders de les religions, i encara tenim en la imatge visual aquell, la Porcíncula, la iglesia de la Porcíncula, tots els representants allí en els seus plumes, en els seus trajes, i allí van estar pregant per la pau. I sa iniciativa es va continuar en les esglésies franciscanes, després també va ser assumit per un moviment, i bueno, des d'ahir s'ha dit que és en l'esperit d'Assís, en l'esperit d'aquell esdeveniment que va passar en Assís. Tots els anys, al voltant del 27 d'octubre, que va ocorrir la primera volta, pues se sol fer aquesta oració interreligiosa. Així l'any passat vam començar, vam suggerir la idea i es van trobar els representants de les religions que hi ha així a Vila-real. En concret van estar representant de les dues mesquites que hi ha així, musulmanes. Va estar també un representant de l'església romana ortodoxa. Va estar també un representant de l'Església Evangèlica i després nosaltres els catòlics. Per tant, hi havia representants de la religió musulmana i de la religió cristiana. Van fer una oració, cada un es posava què pensava sobre aquest tema, llegia algun text dels seus escrits, ells del Coran, nosaltres de la Bíblia, i fem una oració comú. Això va ser la iniciativa. I avui enguany la tornem a fer.
Bé, i ja tenim dins de l'Església, no, Enric, la religió musulmana, ortodoxa, evangèlica i catòlica dins de la mateixa Església. Quina dinàmica porten?
Bueno, l'any passat, en veritat, un any precisament s'han excusat perquè no podien de ninguna de les maneres la Iglesia Evangèlica, per tant, en un any no estaran, nosaltres sí, tots estaran. La dinàmica s'utilitza molt semblant, encara que en un any, a nivell de lo que és la simbologia, l'han canviat un poc, perquè en un any, conforme fica també en el cartell, fica que l'oració per la pau és en la terra, i con també en la terra, no? Perquè estàvem mirant que les guerres no sols són aquelles que n'hi ha víctimes humanes, sinó també inclús la terra està patint tota aquesta violència que n'hi ha, no? I al final mos repercuteix també en tots. Per tant, enguany la dinàmica anirà més en aquest aspecte, no? En aquest aspecte de tot el que és la simbologia de la lluna, el sol, la terra, l'aire, l'aigua, tota aquesta simbologia, que millor això l'any passat no estava, i Després també n'hi haurà pues, una oració que faran cada un dels representants i els demés, tots els assistents, pregarem, demanarem perdó per tot i ser, d'alguna manera, la violència que fem sobre els humans i sobre la Terra.
Jo recorde que l'any passat també van cantar, o sigui, cada un va fer un poc el que fa en les seues esglésies.
Sí, perquè cada un tenim les nostres oracions i les nostres cants també. Entonces cada un, a més de llegir un text del seu llibre sagrat, a més n'hi haurà també una oració per cada un d'ells i un cant. Cada un elegirà el cant que ell vulguen. Entonces, pues, tant els ortodoxos com els musulmans com els catòlics pues, faran una part del testament.
La finalitat d'això és conèixer-nos, no? Quan entre grups no es coneixen sempre sorgeixen pues, prejudicis, no? Aleshores, quan coneixes a les persones saps que molts d'aquests prejudicis cauen, no? I una finalitat era esta, és dir, ells com nosaltres estem preocupats per la pau en el món, més ara en les circumstàncies que estan allà, no? en Terra Santa, i igual que nosaltres estem preocupats també pues, per la pau en altres llocs. Ara estes són notícia a Ucrània i Terra Santa, però n'hi ha en altres llocs, no? Sudan, etc. Aleshores pues, al final ho justifiquem tot en raó de la defensa, pues, creem una reacció en cadena, no? I la violència de l'home ha sigut, va aparellar a la història del ser humà. Hi ha en la Bíblia ese conflicte entre persones, pobles, estaments, inclús diríem situacions econòmiques, es va simbolitzar en aquesta lluita entre aquests dos personatges, Caín i Abel. I la Bíblia recull aquesta escena com una escena prototipo de tots els conflictes humans entre germans. Aleshores, nosaltres hem pensat, i el papa Joan Pau II va pensar, que teníem una necessitat de pau, que totes les religions creuen en Déu d'una forma o d'altra, des d'una tradició o d'altra, i que el Déu és el mateix al que ens dirigim, i per tant pregar-li a aquest Déu comú pues, era una raó de ser, i al mateix temps pues, donant conèixer distintes facetes de la pau. L'any passat vam pensar, bueno, pues, la pau en general, no? I enguany hem pensat pues, allò que dia Bernat, però si la violència no s'exercís normalment, quan s'exercís sobre els homes s'exercís també sobre la terra, i a la inversa, quan hi ha una actitud violenta o explotadora sobre la terra, això es prolonga en una actitud violenta i explotadora sobre el ser humà. Les dues coses van unides. Llavors van pensar, val, doncs per no fer tots els anys lo mateix i dir lo mateix, doncs anem cada any donant-li una dimensió de la pau. L'any passat va ser la pau en general, i aleshores avui pues, parlarem de la pau en la terra, amb la terra, no? Que també és una sensibilitat, possiblement també és un signe dels temps. Si n'hi ha un valor avui descobert per uns i per altres, és el valor del respecte a la natura i a la creació, no? Com a tant ells com nosaltres creguem en un Déu que ho ha creat, que ho està creant, no sols ho va crear al principi, sinó que avui està creant, està portant a l'existència el que no existís i mantenint allò que ell porta a l'existència. I per tant, des d'aquest punt en comú que tenim els musulmans i els cristians, doncs anem a pregar al Déu creador perquè siguem, per això, bons jardiners del jardí que ell ens ha donat, no?
Sí que és veritat que l'any passat va coincidir en l'inici de la guerra en la Terra Santa, però nosaltres ja ho teníem previst anteriorment, és a dir, que va donar aquesta coincidència, però no era per aquest motiu, sinó que ja des d'un principi ja vam estar mirant per fer lo que és esta oració en l'Espíritu d'Assís, pensant ja simplement en lo que era fer concretament esta oració. I a més de lo que ha comentat el pare Àngel, sí que a mi també m'agradaria puntualitzar en que també és molt important, crec, que vegin també els demés que les religions tots estem per lo mateix, per la pau, i que realment en un lloc determinat i així pròxim, com és Vila-real, que ens puguem encontrar totes les religions que n'hi ha així i tots pregant per lo mateix, i que vegin que sí que s'hi pot tindre una sintonia en les demés religions i no sols nosaltres sols, no? Totes les religions, realment, conforme ha dit el pare Àngel, tots volen precisament la pau en el món, i que realment a vegades les religions s'utilitzen, mal utilitzat, no?, les religions per a crear conflictes i guerres, i realment nosaltres el que volem demostrar també és que és tot el contrari, no?, que les religions totes podem estar unides per treballar per la pau.
La religió, el sentit religiós és un sentit tan profund en el ser humà que no és una cosa superficial de ara sí, ara no, i ara m'ho... No, el sentiment religiós és un sentiment molt profund que a voltes costa molt d'erradicar, i que a voltes també, pues, si no es cuida, s'abandona. I ese sentit religiós és moltes voltes utilitzat per aquells que volen tindre interessos estratègics o econòmics o simplement d'imperialisme, de distintes formes d'imperialisme, perquè saben que si toquen això, toquen una cosa molt visceral. I això fa que aquest conflicte que té altres interessos econòmics o estratègics o imperialistes s'avive i es creixca quan toquen aquesta fibra. Però en ninguna religió es diu que mata l'altre, destruir la terra, no? Més bé, tots considerem que la terra i la vida humana és un digne de respecte. En principi, no sé si això de moment és el segon any, els que han participat estan contents, i la idea seria ixa, doncs, després, doncs, per exemple, la pau en la família podria ser un altre element d'un altre any, o la pau entre generacions, no?
Entre religions.
La pau entre les religions, i anar cada any veient distints aspectes de la pau, no? I ahir cada, per la gent que vaja, va veient també les distintes perspectives, no?, que cada religió li dona a la dimensió ixa que contempla.
A mi el que més me va llamar l'atenció era quan se planteja este acte, el fet que estigueren aquestes religions totes unides dins, i que entre tots mos acollirem allí dins quan fora, i més en la guerra que se va iniciar en Terra Santa, estan de la manera en la que estan, perquè era com una contradicció, és a dir, la gent de peu el que pensa és, bueno, però i tal qual, pare Àngel, però si estan matant-se.
No tenim, que també seria una oportunitat a la religió jueva, però és molt minoritària en Espanya, i per tant pues no tenim una sinagoga a prop, no? Però també haver assegut, si haver estat,
clar,
els haveren convidat, també.
És que seria una forma de no deixar utilitzar el nom de Déu, perquè al final tots manen el nom de Déu, per a fomentar aquestes guerres o per a propiciar que la gent del carrer pense que és viable, no? que és vàlida la guerra contra l'altra religió.
Hem de tenir en compte també que inclús molts jueus estan també d'alguna manera protestant. És a dir, que no és que diguem és que els jueus estan matant, sinó que els jueus també estan protestant de tota aquesta guerra que n'hi ha allí, que a vegades no té ningú sentit, no?
Les guerres sorgeixen sempre per situacions,
per interessos
i situacions a voltes injustes, no? És a dir, ahir no ha hagut mai un estat palestí, això ha sigut Turquia, després va ser protectorat francès, britànic, ahir no ha existit mai un estat palestí, no? I com no ha existit mai un estat israelí, va ser en 1948, després d'una llarga lluita, i pues el que es va, les Nacions Unides van concedir la creació d'un estat jueu. Després de la Segona Guerra Mundial, molta gent, molts jueus, es van refugiar allí, i allí van començar a crear situacions buscant la independència. Al final, les Nacions Unides, per tant, és una nació creada per, artificialment, en un terreny poblat per palestins des de 135 abans de després de Crist, no? Clar, i les Nacions Unides no creen l'estat d'Israel, creen els dos estats.
Sí.
Van crear l'estat d'Israel i l'estat de Palestina, que fins a aquest moment no existia, però sobre el mateix terreny. El que passa és que uns no volen que estiguen els altres. Els palestins voldrien que els jueus tirar-los al mar, i els jueus voldrien que desapareguera l'estat palestí. I per tant estan disputant-se una terra que és sagrà per a un i per a l'altre. Els palestins, perquè és la terra que han existit, i això va ser colonitzat des del 135, en què l'emperador Adrià els expulsa a tots els jueus, perquè ja sempre estaven rebel·lant-se, va dir així: no xafa la terra un jueu, i els jueus han estat per ahí vagant, no? Sempre en el desig de tornar a la seva terra, la terra que Déu va donar als seus pares, no? Inclús molts d'ells morien i eren enterrats on fora, però en un grapaet de terra santa. I cada any, quan acabaven la Pasqua, dien: enguany l'han celebrat-hi, però l'any que ve la celebrarem en sí. Jerusalem. Per tant, és un desig ahir arrelat que forma part de la seva entitat. Nosaltres, la nostra terra, és la nostra terra. No tenim un caràcter sagrat. Per a ells, la terra, ells és la terra que Déu va concedir als seus avantpassats. Més encara, ells, la primera tasca que van fer és excavar. Tota Jerusalem està excavat per baix, perquè allà on caben troben la seva història, troben les seues arrels, troben l'origen del seu poble, no? I clar, això forma part de la seva identitat. Però clar, els altres diuen: i nosaltres quina culpa tenim? Portem així vora 2.000 anys. I ahí no n'hi ha acord, perquè uns i altres... uns i altres estan
en contra. Tenen les seues raons, no?
Clar, en les seues raons. Més encara, això n'hi ha que entendre-ho. Han hagut països, i encara hi han, per això no fan costat, com és Aràbia, com és Egipte, com és Marroc, que havien arribat, abans d'esta situació, a un acord, que diu el pacte d'Abraham, en el que els dos es reconeixien mútuament. És a dir, els països àrabs estos reconeixien l'estat d'Israel, l'estat d'Israel reconeixia a estos països. I s'entente, i s'acord, és el que han trencat este sector més radical, que són els xiites, no? I perquè no arribaren a ixa entente o a ixa acord. I s'ha tornat, per això, pues, ni Aràbia està apoyant a Iran, ni altres països, ni Síria està apoyant a Iran. És un problema entre una part de l'Islam, que és un moviment xiïta, i el poble d'Israel. També a Occident, als Estats Units, els interessa tindre ahir en l'Orient Pròxim una presència, i això li ho assegura Israel. També hi ha un interès geoestratègic d'Occident de tindre ahí com un bastió per a controlar tota aquesta zona. Però ara, quan li dius a un jueu que ha estat 2.000 anys desitjant estar en aquesta terra, que se'n vaja. I quan li dius a un palestí que se'n vaja d'ahir si s'ha segut la seva terra on ha viscut durant 2.000 anys. Pues, mentre no s'arriba a un acord, ja va haver unes guerres contra Israel, dels països àrabs contra Israel, no? Israel va guanyar, inclús va anexionar territori com a resultat d'aquesta guerra. Les Nacions Unides no han fet més que dir-li a Israel que retorni a les fronteres primeres. Però Israel tampoc complís els acords de les Nacions Unides, perquè ja que ho té. I no m'estranyaria, no sé quina serà la finalitat d'esta guerra, de que ara es volguera fer en part de Gaza, en tot el que era l'antiga Palestina.
Ho espereix que vagi per allà el camí. Però en veritat, ante una situació com esta, i hi ha tres situacions semblants també, dius, i nosaltres, que és el que ens interessa, i nosaltres què podem fer? No? Què podem fer nosaltres des de ací, des de Vila-real, que, i cada un personalment? I dius, pues, només ens caben dos possibilitats. O ajudar econòmicament aquelles persones que estan sofrint tot aquest problema, o, com nosaltres creiem en que Déu és omnipotent, pregar a Déu per a que tot això s'acabi i que n'hi hagi realment una pau. I això és el que volem fer. És a dir, al final, dius, estàs parà, pues anirem i pregarem a Déu, a més de que cada un personalment pugui ajudar econòmicament i en les seues oracions també, per a que s'acabi tot allò i no hi hagi tant de sofriment totes aquestes guerres que n'hi ha en tot el món. No sols també ahir en la Palestina.
Sí, en definitiva, que faci entrar en raó a aquests quatre que estan assentats ben còmodes des dels seus despatxos, que milers i milers de persones no sofrisquen. Perquè això, que els il·lumine. D'alguna manera demanem que els il·lumine, perquè en són quatre els que decideixen per interessos que milers i milers i milers de persones sofrisquen. Perquè jo no crec que n'hi hagi ningú que vulga veure patir a una persona xicoteta, gran. És que me negue a pensar que qualsevol ser humà vol que un altre ser humà patisca. Si ho tinguera a la seva mà, sense saber quina raça, quina religió o quin color de moño té, l'importa, que al final el que no vols és que patisca.
Però bé, ixe mateix sofriment en guany... Avui anem a pensar en una altra forma d'agressió, i és, tots avui tenim una sensibilitat de que la Terra està patint, també la Terra com a tal està patint, que l'explotació de la Terra, que els recursos de la Terra són finits, és a dir, no són inesgotables, que la contaminació va a més, que l'explotació, com per exemple de la selva amazònica, pues ja és escandalosa, no? Que ja n'hi ha illes de plàstic. I això comença per el fet tan simple que no es fa d'anar pel camí i anar en un pot ple, beu-te'l, i si l'has portat ple, perquè no el pots tornar buit? Doncs no, a la cuneta. Algo tan simple com això. Jo sóc el que agarrar la bici i pegar voltes per terra. Està de botelles de plàstic, de pots, de botelles de cristal. Estan els camins apestats. Tot això d'una forma o d'altra va al riu, i del riu va a la mar. I un simple fet com dir, sí, jo em porto la botella de cervesa perquè estem collint taronges i mos agrada fer una cervesa, si te l'has portat plena, perquè no te l'has pots tornar buida?
Que pesa menys.
Pesa menys, clar. No, doncs pues, es començant per aquests simples detalls que sí que estan al nostre abast, com no consumir més aigua de la deguda, no? O no esgotar més la llum, l'energia, controlar l'energia. Ahí es comença. Després hi ha els problemes més greus de l'ecologia, del canvi climàtic, aleshores no estan al nostre abast. Però sí que està al nostre abast aquesta ecologia d'anar per casa, que ens reconcilia amb una terra de la que formem part i de la que normalment s'ha malinterpretat allò de la cita bíblica de creixeu i domineu la terra. pensant que la terra era nostra, que podíem dominar-la, i dominar-la significava explotar-la, no? Quan més bé el sentit és creixeu i cuideu de la terra.
Jo recordo quan vaig anar a... que allò me va causar una impressió, no? Quan vaig anar a Perú, que és el de la Pachamama, tots els matins moltíssima gent feia la seva oració i agarrava una fulleta de l'arbre i la ficava en terra com una ofrena que li feien a la Madre Tierra, no? És la Pachamama. És a dir, si respecte que deia el Pare Àngel sobre el que és la terra que on nosaltres vivim i tenim que respectar.
És a dir, la religió cristiana va aconseguir un gran avanç desacralitzant la natura. La natura no es podia tocar perquè era sagrà, no? Tenia un déu, tenia un esperit, l'esperit del lleó, l'esperit de l'arbre, l'esperit d'aquest caràcter animista que tots tenien. Clar, això feia que foren intocable. Quan la natura és intocable, no n'hi ha progrés, perquè el progrés i el treball sempre és una transformació de la natura, traguent-li totes les possibilitats que ella té, no? El coneixement de les propietats, de les qualitats de cada cosa, doncs, òbviament, el que passa és, al desacralitzar, es va fomentar el progrés, diríem, material. Però aquest progrés material no ha anat acompanyat d'una cura d'aquesta mateixa natura. Si hem tallat arbres, no en sou capaços de repoblar. Si hem explotat unes mines, no en sou capaços després de revertir-ho en algo profitós per a aquesta terra, no? I ahí també mos volem avui sensibilitzar sobre aquest aspecte, La terra no és sagra, però la hem de tractar com si fora.
A quina hora serà?
A les 8. A les 8 en la parròquia de la Sagrada Família o el convent Francisca.
Pues allí estarem.
A l'espai de l'Esparaclar, per supost.
Pues allí estarem per a pregar, per a que il·luminen en teoria les mentes pensantes, no? que pensen com pensaria Déu i que ens il·luminen a tots.
Això, que siguem bons jardiners del jardí que en Déu ens ha donat.
Pues Enric Bernat, germà major de l'Orde Franciscana Seglar, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Pare Àngel, sempre és un plaer escoltar-lo, Moltes gràcies.
A tu.
Y toda bendición. Bendito seas, mi Señor.
A les 11 del matí, el Centre de Coordinador d'Emergències de la Generalitat ens informava que n'hi ha alertes per pluges i també per tempestes. Estem en nivell groc i tot això serà, este fenomen començarà avui, puguent-se allargar fins estos dies que venen, els dies successius. I que podem també tindre o vindre acompanyats de granissa, així que molta alerta i precaució. Que passen un molt bon cap de setmana.